Salut ha presentat aquesta setmana un model pioner d'atenció a l'endometriosi per aconseguir, diuen, un diagnòstic més ràpid. Aquesta és una malaltia que pot arribar a afectar fins al 10% de les dones en estat fèrtil, provoca regles doloroses i pot arribar fins i tot a causar esterilitat. L'objectiu d'aquest nou model és fer visible la malaltia, reduir al màxim també el temps del diagnòstic que ara triga uns 8 anys. Joan Anton Molà és el cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el tenim en línia. Bon dia, doctor Molà.
Hola, bon dia.
Què és aquesta endometriosi que afecta, segons ens informaven, el 10% de les dones?
Bé, bon dia. Mira, tal com comentava vostè, en principi l'endometriosi és una malaltia no gaire coneguda del tot, perquè hi ha moltes teories sobre el seu mecanisme de producció, però consisteix bàsicament en que el teixit que normalment està a la part interna de la matriu, que és l'endometri, s'escampa fora de la seva ubicació fisiològica. És a dir, ens trobem teixit endometrial fora de la cavitat interna de la matriu. Pot estar als ovaris, pot estar al peritoni, i fins i tot hi ha casos descrits d'endometriosi a la bufeta de l'orina, al tub digestiu, als pulmons i fins i tot al cervell. És a dir, és unes cèl·lules que estan on no tindrien que estar.
I això per? Per què?
Per molts mecanismes, per això jo deia que no està ben conegut. La teoria més coneguda és el que en diuen la menstruació retrògrada, és a dir, que durant la menstruació hi ha pas de cèl·lules de l'endometri a través de les trompes que s'escampen per la cavitat abdominal. Però això també es diu que ha d'anar unit a una pèrdua de la capacitat immunitària de l'organisme. Després hi ha altres teories que diuen també que les cèl·lules de qualsevol part de l'organisme o de l'aparell genital es poden transformar en cèl·lules endometrials. Hi ha altres teories també, com la teoria del creixement in situ de les cèl·lules. És a dir, hi ha diverses teories i en medicina, quan tenim moltes teories d'una cosa, és que de vegades no se sap ben bé quina és la bona, no? Encara que la més acceptada sigui aquesta de la menstruació retrògrada, és a dir, del pas de cèl·lules endometrials a través de les trompes fins a la cavitat abdominal.
És un desajust això que té a veure amb qüestions hormonals, doctor?
Bé, de fet, clàssicament l'endometriosi es considera una malaltia hormonal perquè, de fet, els tractaments mèdics que s'han dut a terme sempre han sigut tractaments hormonals. El que passa que avui en dia es considera més una malaltia sistèmica, és una malaltia que té molts factors i no solament hormonals.
Totes les dones que tenen menstruacions doloroses tenen endometriosi? Pateixen aquesta malaltia?
No, forçosament. Diguem-ne que la menstruació dolorosa és el símptoma més conegut i més important de l'endometriosi, el que ens crida l'atenció. Però una dona pot tenir endometriosi sense tenir menstruacions doloroses, és a dir, hi ha endometriosis que passen desapercebudes, i una dona pot també tenir, a part de les regles doloroses, pot tenir un dolor pèlvic persistent i creixent. És a dir, que a partir de l'edat de la primera menstruació, aquest dolor amb les regles vagi augmentant progressivament. El que sí que està clar és que és una malaltia que està relacionada amb el cicle ovulatori, és a dir, és una malaltia de dones amb edat fèrtil.
Hem de trencar aquest mite que és normal que les dones tinguin justament dolor intens i llarg en el temps mentre tenen la regla.
Sí. Sí, això és una pregunta que és molt freqüent i que ja vam comentar en altres ocasions. Vull dir, el tenir dolor amb les regles no es pot considerar com una cosa normal. Hi pot haver alguna molèstia, però considerar que una regla molt llarga, molt dolorosa, molt incapacitant, sigui normal, no es pot considerar com una cosa fisiològica. Per tant, doncs, un dels aspectes que contempla aquest document de la Generalitat és que l'endometriosi és una malaltia amb la qual s'hi ha de pensar. És a dir, s'hi ha de pensar en els diferents nivells de l'assistència, des de l'assistència primària fins a l'assistència hospitalària d'alt nivell. Però realment el pensar en la possibilitat de que una malalta o una pacient, millor dit, amb regles doloroses o amb dolor pèlvic, amb molèsties a les relacions sexuals, amb altres tipus de símptomes, pugui tenir endometriosi, és el fet que ens pot portar a fer les proves adients i arribar a un diagnòstic amb el menor temps possible. Si amb la malaltia no s'hi pensa, doncs les pacients van passant pels metges de família, pels especialistes, etc., i aleshores se'ls van donant tractaments diversos, analgèsics, anticonceptius, etc., però sense arribar a un autèntic diagnòstic del problema.
És aquest
doncs, d'alguna manera, aquest document de la Generalitat el que pretén també és organitzar una mica i protocolitzar el diagnòstic i el tractament de l'endometriosi.
És aquest el canvi més important que introdueix aquest nou model d'atenció.
Sí, és organitzar d'alguna forma el diagnòstic i el tractament de la malaltia, que té una alta prevalença.
Doncs hem parlat amb Joan Anton Molà, ell és el cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i tot plegat al fil d'aquest nou model, un model pioner a Catalunya d'atenció a l'endometriosi, que es presentava aquesta mateixa setmana. Doctor, moltíssimes gràcies pel seu temps. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.